mitja nit han sonat els senyals horaris de les 12. Ja som diumenge, ja som diumenge. I el Tu diràs continua, encara ens queda una hora de programa per davant, si no ens passem de la una, que espero que no sigui el cas. Fent tertúlia amb el Marc Carmona, el Jaume Marcet, el Jaume Naveira i el Marc Brau. Havíem comentat, Carmona, això d'Europa i de quins són els grans, tenint en compte que el Barça tornarà a entrar al bombo de la Lliga de Campions, que cada temporada reneixen les il·lusions, que hi ha hagut alguns fitxatges encara pendents d'inscripció, això també ho hem de recordar, però bé, que segurament acabaran sent inscrits. Per tant, en quin nivell posaries el Barça, tenint en compte com estan els altres i com està el Barça pel que fa a les expectatives europees?
Bé, puc comprar una mica allò de que comentava, no?, abans el Jaume del tema mental, però jo crec que al Barça li podem demanar que ha de passar la fase de grups. Amb la plantilla que té avui, que jo crec que l'1 de setembre possiblement encara sigui diferent i potser encara és un palet més bona, no? Malgrat això, amb la plantilla d'avui, jo crec que al Barça li podem demanar que passi la fase de grups. Allà després, crec que el tema dels sortejos a la Champions a vegades fa que el camí sigui més fàcil o més difícil. Per tant, el tema del sorteig aquí també hi entra, no? Però et diria City, Arsenal i Bayern crec que estan per sobre. He de posar sobre la taula el nom del Madrid, perquè el Madrid ja sabem que la Champions... a mi no m'ha agradat gens aquesta pretemporada del Madrid, però sabem que quan es posen aquella samarreta amb aquell logo, no?, de la Champions, es transformen. Però després jo crec que el Barça està al nivell de qualsevol altre. Veurem el Chelsea, no?, amb Pochettino, però per mi a dia d'avui City, Arsenal i Bayern són els que jo veig una passeta per sobre del Barça.
Jo fins i tot seria més prudent i veient les dues últimes temporades, jo només em posaria l'objectiu, això sí, objectiu que has de complir, de superar la primera fase. O sigui, a mi em recorda una mica la situació quan va arribar Laporta el 2003 i que el Barça no es va classificar per la Champions i l'objectiu no era guanyar la Lliga aquell any, l'objectiu era classificar-se per la Champions, quedar entre els quatre primers, que és un objectiu que dius, ostres, és molt de mínim, sí, però és que venies d'això, que no t'havies classificat. Doncs ara, per mi, l'objectiu és arribar a vuitens. Després a vuitens ja competirem, però l'objectiu que ens hem de posar és superar això, superar aquest petit trauma que portem dels dos últims anys. I després ja ens traurem de sobre doncs, aquesta pressió i ja anirem a per totes. Però per mi l'objectiu ha de ser aquest. I ara pensar que podem ser campions, per mi, ara mateix per mi no toca.
Més enllà de ser campions o no, ara que també us he exposat una miqueta la davantera que tenia el Barça jo crec que també aquesta temporada, Xavi, en base a com acabi l'equip, jo crec que continuarà construint l'equip des del darrere. També és veritat que nosaltres també tenim al cap què va passar amb el Barça a la Champions l'any passat. No oblidem també què va passar, quin va ser el gran problema del Barça. És veritat, Dembélé va fer un partit molt dolent al camp de l'Inter, però defensivament, i crec que tot això ho hem explicat abastament, el Barça va tenir unes baixes en defensa claus en aquell tram de temporada. És a dir, la baixa d'Araujo, la baixa de Christensen, tampoc juga Koundé, és que el Barça juga amb Piqué i Marcos Alonso de centrals al partit decisiu al Camp Nou contra l'Inter. No és una excusa, i el mateix Xavi això ens ho deia sempre, no és una excusa, on vull anar a parar? Evidentment no veig el Barça campió de Champions o gran candidat a la Champions, però també ho parlàvem a la taula, i suposo que estarem tots d'acord. El Barça a poc ha anat incorporant també aquests últims anys jugadors amb aquesta experiència a Champions, pot ser Lewandowski, Rafinha no té experiència a Champions, però també a poc va creixent, i sobretot Gundogan. És que el Barça incorpora un jugador que acaba de ser campió d'Europa i que jo no sé si hem calibrat suficient el fitxatge que ha fet el Barça amb Gundogan, perquè ara t'ho deia, Jaume, potser ha vingut gratis, no l'hem calibrat bé, però al final estem parlant possiblement del millor migcampista juntament amb Rodri de la temporada passada.
Sí, para la cinta, que diria aquell. Para la cinta. No, és que a tu volia venir. Digues, Carmona.
No, volia fer un incís amb el Brau de que té tota la raó. Ara bé, amb l'eliminatòria contra l'United, el partit d'anada, hi són tots. I si no recordo malament, es lesiona Pedri.
Correcte. Però sí, a la primera part.
Hi són tots a darrere. Vam empatar 2 a l'estadi, si no recordo malament, i allà vam palmar al final. 2-1, em sembla, no? Però el United també ens serveix per calibrar una mica aquest nivell d'exigència d'Europa, I, si no recordo malament, repeteixo, a l'anada hi eren tots, que Xavi va fer una defensa una mica per rotar gent, I també vam veure que és un equip que ens va posar en moltes dificultats.
Aquell dia juga Marcos Alonso titular, de fet, ell fa el primer gol del Barça, però sí, que no sé és qui, no sé bé qui va rotar, no sé si potser rotaria Valde o algun dels centrals.
Mira, aquell dia era Ter Stegen a la porteria, Araujo, Koundé, Marcos, Jordi Alba al darrere, amb De Jong, Kessié, Pedri i Gavi al mig del camp, Rafinha i Lewandowski.
Estava lesionat Sergio Busquets, estava lesionat Christensen, sí, eren les dues bases que tenia el Barça, i es lesiona Pedri a la primera part.
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Bé, la qüestió amb aquell partit és que, home, evidentment, doncs no ets capaç de guanyar-lo i després quedes eliminat. És veritat que és una eliminatòria contra un rival molt exigent i que almenys no quedes eliminat de la mateixa manera que en els anys anteriors a Europa amb altres grans equips, no? O sigui, quedant doncs, eliminat d'una manera més clara o per un desavantatge molt gran, però sí que és veritat que bé, que en aquell partit d'anada, tot i haver-hi algunes baixes, doncs el Barça sí que tenia una defensa millor i tot i això va rebre dos gols. És veritat que era un moment on Rashford estava molt bé.
Home, era el millor moment de la temporada.
Era el millor moment de la temporada. De fet, aquell dia Araujo juga de lateral dret d'inici, almenys, per intentar frenar Rashford. El tema és que després Tenac el fica per una altra zona del camp i bé, doncs això s'acaba desactivant una mica, però sí, així va anar.
De tota manera, segurament el que jo crec que també vol dir el Marc és que al final, des del punt de vista de l'entrenador, tu has de trobar solucions, no, Marc? Suposo que et refereixes a això. Tinc baixes, sí, però he de ser capaç de trobar les solucions. Jo el que vull dir és que el Barça, amb aquestes incorporacions que ha anat fent, doncs esperem que si no té baixes, doncs pugui aconseguir mentalment també mirar endavant.
No, que és evident que nosaltres som més forts si estan tots. Això és evident, però clar, nosaltres ens mirem a nosaltres, no?, i la nostra samarreta, i als rivals també els hi passa, vull dir que això és una part més de l'esport, és una part a la qual ens hem d'adaptar, hem de ser capaços de trobar solucions, i per exemple, recordo, amb l'Inter, jo crec que, per exemple, tenia Lukaku i Brozovic de baixa, no?
Sí.
Vull dir que sempre, normalment, es comprem una mica cap a casa, que ja està bé, però vull dir que al final, que tu vagis tenint partits importants amb un o dos jugadors dels que podríem considerar teòricament titulars que a vegades no poden jugar, entra dintre de la normalitat, no?
Bé, i de fet, al cas de l'Inter, la temporada passada hi vam recórrer molt, perquè ningú no creia que fos un equip gaire millor que el Barça, van ser partits molt igualats, tant el d'aquí com el d'allà, i al final l'Inter va fent, i es planta la final i no la guanya de miracle, perquè va fer una molt bona final, i segurament va ser el dia en què el City va brillar menys, però va acabar guanyant i trencant aquell sostre de vidre. Però l'Inter, de ser un equip que tampoc no distava tant del Barça, i de fet, quan juga el Barça contra l'Inter a la fase de grups, si el Barça guanyava San Siro, Inzaghi anava fora, això ho hem recordat diverses vegades durant la temporada, al final s'acaba plantant a una final de la Champions, per allò que dieu d'aquest caràcter atzarós, no?, de la Champions.
Però jo per això crec que sobrevalorem la importància de la Champions. Ja sé que és el títol més important, però per mi el fil conductor d'una temporada no es pot basar en si tens un mal dia o no un mal dia. Ja sé que la primera fase l'has de superar, però en uns quarts de final, en una semifinal o fins i tot en una final. Vull dir, jo crec que al Barça li hem de demanar aquest any no que guanyi la Champions o que competeixi la Champions, sinó que jugui millor, que creixi com a equip, que estigui a dalt a la Lliga i que la Champions també sigui un equip important. Però per mi és més important això, que vegis un Barça que va creixent i que cada vegada és més fort, que no que tingui un bon dia o un resultat puntual, una bona trajectòria a la Champions. Perquè, per exemple, jo no compro arribar a semifinals a la Champions i després, per exemple, fer una lliga i que quedis tercer o que sigui superirregular. No ho compro. Vull dir, jo crec que el Barça ha de créixer en millorar cada dia, jugar millor, i que la gent vagi al camp i diguis, ostres, aquest és el Barça, tu, com juga, que hem vist aquest any que amb Gundogan juguem molt millor, que som molt més equip. Després hi ha la Champions, escolta'm, ja veurem. Jo no m'obsessionaria tant amb la Champions, més enllà de l'exigència, això sí, de superar la primera fase.
I que si vas a parar, Déu no ho vulgui, a l'Europa League una altra vegada,
no.
Espero que no, però que siguis capaç de superar la primera eliminatòria encara i ulls.
Això ja no.
Perquè, vaja, esperem que no, i que no hi torni a haver una comitiva de seguidors de l'Eintracht de Frankfurt.
Seria assetjable, això també.
Bueno, aquest any, amb la samarreta blanca, també pot haver-hi gent a la grada.
No, això també és veritat, no es notaria gaire, que sabeu, on cridessin, saps, allò, llavors potser sí que es notaria. També caldria veure si la gent acabarà a Montjuïc, que aquesta tampoc no la tinc tan clara, però vaja, en fi, ho haurem de veure.
Serà important, per exemple, es parla poc, jo crec, en el tema de Montjuïc, que si l'equip juga bé, si l'equip diverteix, més enllà del que deia el Marc Brau, que estic d'acord, que has de ser un equip sòlid, però si el Barça és una miqueta més divertit aquest any, si tu vas a veure i t'ho passes bé, ja t'oblidaràs de que si has d'anar a moltes escales mecàniques o el que sigui, la gent s'engrescarà.
I això jo també crec ho crec.
Es parla poc d'això, que jo crec que ha de ser l'equip que, més enllà dels resultats, que evidentment has de guanyar, però que t'ho passis una miqueta millor. Jo no dic que guanyem cada partit 6-0, però que diguis, ostres, aquest Barça m'engresca una miqueta més. Jo això li demanaria, més enllà del que fem a la Champions, al Barça de Xavi, que aquest any cada partit que jugui el culer estigui més orgullós.
Que hi estarem d'acord, no, Marc? Perquè a nivell de joc la temporada passada no vam acabar tan contents com a nivell de resultats.
Absolutament d'acord, ens vam avorrir molt. I al final, si et creus això que defensem aquí, no, els culers, és que el que diu el Marcet ens hauria de portar a l'altre.
Clar.
Crec que és la clau aquesta, que, perquè al final volem guanyar, eh? No ens n'oblidem.
Clar.
Però és veritat que l'any passat va haver-hi pocs minuts de divertir-se, no? I crec que coincideixo amb el Marcet que sí que crec que li podem dir a Xavi que en aquest segon any, que segurament va afegint peces que ell demana, que ell li agraden, doncs que hi hagi més continuïtat en el bon joc. Crec que això és una cosa que també la podem demanar. I afegiria la cueta aquesta, no? De que segurament si això passa, la conseqüència serà també que serem més a prop de guanyar, no?
Una cosa portarà a l'altra, que és el relat que ha fet gran el Barça al llarg de la història i en la majoria de temporades exitoses, a diferència del Madrid, que és capaç de fer una lliga lamentable i de com un bolet sortir a la Champions i acabar-la guanyant, que esperem que tampoc no passi aquesta temporada que ve, que ja està molt
acostumats. No passarà, Miquel, no pateix.
Perfecte, no, doncs ja està, tots tranquils, paraula de Marcet. Ara ja és diumenge 6 d'agost de 2023 a les 12:11, ho has dit, doncs això queda gravat i tots tranquils.
Queda gravat.
Aquesta va al llibre d'or de les fases de l'estiu, juntament amb la d'Àngel Pérez l'altre dia, de Mbappé no em fa por al Madrid.
Bé, mira.
Estic fent una llista, de moment sí? Ens hem posat la segona, la primera.
Després passareu factura, no? No, però
clar, aquesta que diu el Marcet, nostre Marcet, m'agrada, però
és l'altra... És com el que deia abans de la por, o sigui... No ens prenguem el futbol amb tanta por, com el que deia abans dels joves. Ai, és que els joves, és que tenim por de... Amb el Madrid igual, escolta'm, gaudim del nostre Barça i oblidem-nos una miqueta del Madrid. El dia que, si un dia arriben a la final, que no l'arribaran aquest any, ja patirem, però fins llavors, escolta'm, gaudim una miqueta.
Doncs gaudí, carpe diem, que diu el Marcet. Va, passen 13 minuts de les 12, deixeu-me que canviï una mica de tema, que hi ha una de les notícies del dia... protagonitzada per Ricky Rubio, que crec que també es mereix un comentari i una reflexió.
RAC1, tu diràs, amb Miquel Agut.
Unspeakable things, coses de les quals no es pot parlar. Bé, del patiment psicològic dels esportistes sembla que no se'n pugui parlar mai, però n'hi ha alguns que ho van difonent i que en van parlant. Entre ells, Ricky Rubio. Hola, Joan Fonollà, bona nit.
Bona nit. Espera,
com abans, farem el mateix truc d'abans. Inspira, moment, inspira.
No és el mateix micròfon, eh?
No, però els pulmons estan contaminats, aquests pulmons. Un dia en parlarem d'això, ho has de deixar, eh? Ho has de deixar. Ara, bona nit.
Molt bona nit.
Perfecte, ara sí. Ricky Rubio, Joan, ha comunicat avui que abandona temporalment els terrenys de joc per cuidar la salut mental o la salut psicològica.
Doncs si ho ha fet, via un comunicat a les seves xarxes socials on el del Masnou reconeixia que era moment de donar un pas al costat per centrar-se en la seva salut mental. Ricky, d'aquesta manera, s'aparta dels terrenys de joc i no participarà al Mundial de Bàsquet, que comença el proper 25 d'agost. Hem recuperat una entrevista que va fer Ricky Rubio l'any 2021 al Món RAC1, per contextualitzar una mica època de Covid. En aquell moment, Ricky, doncs, va fer una entrevista per presentar, entre d'altres, el seu llibre, que va presentar Aprèn Anglès amb el bàsquet. Uh-huh. Doncs bé, en aquella ocasió, en aquella entrevista que li va fer Jordi Basté, Ricky Rubio ja va recalcar la importància de la salut mental en l'esport. De fet, destacava que la pràctica esportiva a nivell professional i fins i tot la no professional és més important estar bé psicològicament que físicament.
psicologia jo crec que és importantíssim en l'esport, però en la vida en general, en tot, tot va relacionat. I crec que l'esport, doncs, sempre intentes utilitzar totes les eines per millorar i per ser el més efectiu possible, no? Però mai s'havia parlat molt de l'aspecte mental, no? I crec que tot va relacionat i és un dels aspectes que la confiança i estar bé amb un mateix, crec que el posaria més important que inclús el físic, no? Perquè si no estàs bé mentalment, res funcionarà.
Ricky va valorar també la necessitat de pensar més en un mateix i valorar allò que és més important.
Que sí, que a vegades pensem de, bueno, això, que tenim moltes ganes, ho farem més endavant, però ara l'important és això, no? Pues anem a treballar, anem a fer aquestes coses, i al final has d'enfocar la vida, crec que, a el que és més important per tu, no?
Un dels aspectes que ell també va parlar durant aquella entrevista va ser de l'autoexigència que ell mateix s'imposava per arribar fins on ha arribat, no? I, de fet, això, és, això sí, és conscient, Riqui, de que gràcies a aquest procés d'autoexigència ha arribat on ha arribat. Això sí, sent conscient que el més important és cuidar-se mentalment.
Jo crec que sóc jo mateix, en el sentit de que sóc molt dur amb mi mateix, i això m'ha anat bé per arribar on sóc, sens dubte, i és algo que tenim que valorar, que tenim que ser exigents amb un mateix, però també hem de valorar l'esforç i ser bons amb un mateix. A vegades sempre veiem les parts bones dels altres i les parts dolentes nostres d'un mateix, no? I tenim que cuidar-nos una mica més.
Són molt ja els equips, jugadors, entrenadors o fins i tot organitzacions, no?, com la Federació Espanyola, la pròpia FIBA, que sí, han donat suport a Ricky Rubio, conscients que el primer sempre és la salut mental per sobre de tot.
Perquè, clar, Marc, tu com a entrenador d'alt nivell, és possible que, tenint en compte tanta exigència externa d'entrenadors, de directius, d'entorn, de l'equip en el qual jugues i la teva com a jugador, en aquest cas de bàsquet, que això ho puguis portar bé, diguem-ne, aquesta autoexigència i l'exigència externa es poden portar bé sempre o no? Ha de ser molt difícil.
És molt difícil, sens dubte. Crec que una de les coses en les que hem millorat en general a la societat és que davant d'aquests casos cada vegada la persona que els pateix s'atreveix més a dir-ho, no? I s'atreveix més a dir-ho, ho reconeix i per tant és més fàcil que es posi en mans dels professionals pertinents. Jo vaig estar 11 anys entrenant al primer equip del Barça i vaig tenir dos casos de dos jugadors que pensàvem que necessitaven ajuda des d'aquesta perspectiva. Un era un jugador molt jovenet que va pujar al primer equip i se li va fer una muntanya, per tant no vam tenir, diguéssim, no va rondinar gaire, o si va rondinar no li vam fer massa cas, vaja. Però l'altre va ser un jugador contrastat, i estava bloquejat i cada dia intentaves fer vídeos i coses, i al final un dia amb el metge vam dir, escolta, plantegem-li el fet de que pugui tenir ajuda. El club sempre ha tingut a disposició molt bons professionals, no? I recordaré tota la vida la reunió, el metge li va fer una gran introducció, jo vaig dir el que vaig poder, i la resposta del jugador va dir, però què dieu, si jo no estic malalt, saps? Crec que amb els anys, crec que la societat en general i en el món de l'esport també, doncs això sí que ha evolucionat i ha fet que el fet de que molts esportistes, tant el Brau com el Marcet segur que saben, no? El mateix Andrés Iniesta, no?, que després ha parlat d'això obertament, sí, i ha explicat, i doncs crec que tot això, el cas del Ricky, fa que segurament ara sigui un palet més fàcil poder accedir al jugador en el fet de dir, escolta'm, o a vegades ell mateix, de dir, escolta, no estic bé, vaig a demanar l'ajuda d'un professional, perquè estic segur que abans passava, però l'esportista era més reaci, no?, a posar-se en mans d'aquestes persones. Per tant, sí que passa, Miquel, sí que passa, i el que hem de fer és posar-nos en mans dels professionals d'això.
A mi m'agradaria que poséssim una mica en perspectiva algunes de les coses que li han passat a Ricky Rubio a la seva carrera. O sigui, és un jugador que debuta a la Lliga CB amb 14 anys. És un jugador que quan ja era un jugador de bàsquet contrastat a la penya, doncs marxa al Barça, que és una cosa que li dona molts èxits a nivell esportiu, però també, òbviament, genera unes crítiques per canviar de vorera, per dir-ho així. Després, ell quan marxa a l'NBA és un dels rookies de l'any, però a la vegada té una lesió que acaba amb la seva temporada, cosa que li torna a passar fa poc més d'un any, quan ella estava segurament en el seu millor nivell de tota la seva carrera. A sobre, després d'haver patit aquesta lesió, ell és traspassat als Indiana Pacers, i ja sabem com funciona a l'NBA la qüestió dels traspassos, que moltes vegades, el 99% dels casos, els jugadors no poden escollir on van, i en un moment que és complicat, que tu, amb tot el que has passat personalment, amb la lesió important que estàs patint en aquell moment, doncs et fan canviar de casa, de ciutat, et fan canviar d'equip, i evidentment doncs, la qüestió personal, no? La mort de la seva mare, que evidentment doncs, a ell li ha generat doncs, una tristor i vital, suposo que és molt gran. Per tant, jo crec que coneixent tot això, coneixent tots aquests precedents, aquestes coses que han passat, des de fora doncs, veiem els esportistes moltes vegades com éssers que han de ser indestructibles, no? I hi ha alguns que potser ho poden transmetre de portes en fora, tot i que potser ho estiguin patint de portes en dins, però, escolta, hi ha d'altres que simplement necessiten parar, i jo crec que és normal, i que crec que és una cosa que s'ha de normalitzar, i que crec que, escolta, hem de donar tot el recolzament a Ricky Rubio, perquè crec que la seva vàlua com a esportista està totalment contrastada, la seva vàlua personal, doncs jo crec que per les coses que anem veient d'ell, tot i que no el coneixem personalment o de manera propera, també, o sigui que, vaja, em sembla una decisió valenta per la seva part, que també és, o va una mica en la línia de com la societat en general està avançant a poc en el tema de la salut mental, i vaja, doncs des d'aquí tot el recolzament a ell.
És que si estiguéssim fent aquesta tertúlia fa 20-25 anys, segurament la majoria de nosaltres i la gent pensaria, a veure, de què estem parlant? Aquest, és una persona que té la vida resolta econòmicament, que és un privilegiat, de què es queixa? Un
professional d'èxit.
Clar, vull dir, que fins i tot hi hauria com una reacció dient, però que ens hem begut l'enteniment o què? I jo crec que la societat, i en aquest cas l'esport com a part de la societat, ens hem adonat que al final i la gent, cada persona ho viu de manera diferent, hi ha gent més sensible, hi ha gent menys sensible. És veritat que l'esport, com que és uns escollits, sembla que arriba sempre el més fort, i que el més fort, part d'aquesta selecció natural, és la part psicològica, però hi ha moments que tu pots ser molt fort i al cap de dos anys et pots ensorrar, i són persones, i ens passa a totes les professions, no? I avui en dia una baixa per depressió és acceptada per la societat, fa uns anys era com una cosa de dir, amaguem-ho que això no pot passar, no? I jo crec que és una cosa que afortunadament s'està millorant molt amb això.
Des d'aquest punt de vista, hem de donar també una miqueta més context encara al que ja ha donat el Jaume Naveira, que crec que ha fet una glossa perfecta del que ha estat la carrera de Ricky. Ho dic perquè avui també, sobretot a nivell de xarxes, molta gent es preguntava per què ara. Evidentment, aquesta resposta només la té una persona, que és el propi Ricky. Però coneixent una miqueta també com ha anat tot plegat, i ho dic perquè qui, segurament és poca gent, però qui potser es pregunti per què ara, o de moment no pugui empatitzar gaire, més enllà d'aquesta lesió que explicava el Jaume de l'any passat en el millor moment de la seva carrera, el Ricky, a més els últims anys i de la mort de la seva mare, també tot li ha anat venint en els moments en els que segurament menys gent es pensava que podria treure tot el seu rendiment endavant. Ell sempre explica que el Mundial que guanya Espanya de bàsquet l'any 2019, on ell és l'MVP, ha estat un dels punts culminants de la seva carrera. Estem parlant d'un jugador que ha estat el més jove, o havia estat durant molts anys el més jove en debutar a l'ACB.
Sí, un cas de precocitat màxima, sí.
Correcte. Gran protagonista amb la segona Eurolliga de la història del Barça. Ell ja va haver de canviar la penya pel Barça. Mireu tot el que ha passat amb Joel Parra. Ja hi haurà gent que no se'n recordarà, però també va passar amb Ricky. I per traslladar-nos al 2019, guanya el Mundial amb Espanya, ell és l'MVP, i no sé si us recordeu, no va als Jocs. No va als Jocs de Tòquio, i Espanya cau als quarts de final davant d'Estats Units, i s'havia posat ja durant molt de temps que Ricky en aquest Mundial havia de tornar a ser el líder de l'equip. De fet, Ricky tampoc juga a l'últim Eurobàsquet, i per tant ja feia temps que no el veiem amb la selecció espanyola. De fet, Ricky entra a la selecció que fa Sergio Scariolo i està als primers dies de presentació quan Sergio Scariolo presenta l'equip abans de marxar, i de sobte veu que es col·lapsa. I jo crec que en aquest sentit és molt valent. Dic que es col·lapsa en el sentit de veure segurament que tota aquesta gent que tenia les expectatives sobre ell segurament el porta a prendre aquesta decisió i a fer-ho públic. Segurament això és el més valent per part de Ricky Rubio. És per donar una miqueta de context a com ha estat també la seva trajectòria, intentar entendre segurament per què ha estat ara. Potser és per un tema merament personal, però segurament aquesta pressió que també segurament molta gent ha posat amb ell, és això que ell explicava en aquesta entrevista amb el Jordi Basté. I per acabar, un altre tema, altres noms, segurament també, que en el seu moment ens van sorprendre, però que ara segurament veiem encara és més denominador comú. Michael Phelps, Simon Biles, abans dels Jocs, va ser un xoc per tots quedar-nos...
Torna a competir demà?
Saber que Simon Biles, que demà torna a competir. I ja per acabar, afegir només un punt, recordem que hi ha entrenadors que ja tenen un psicòleg al seu staff tècnic, Luis Enrique, sempre porta Joaquim Valdés amb ell a tot arreu on va.
Perquè moltes vegades, i encara més en xarxes socials, els comentaris de segons quin tipus són gratuïts, i molts darrere l'anonimat, i evidentment no és només cosa de xarxes socials, hi ha molta pressió al voltant d'això. Però bravo per Ricky Rubio, una vegada més. Jo crec que és un esportista amb una trajectòria exemplar, i si ell decideix que s'ha d'aturar per cuidar-se a si mateix, evidentment ell és qui sap com està i és ben lliure de fer-ho, i els altres jo crec que només ho podem aplaudir, perquè d'això es tracta. Fem una pausa, hem fet un parèntesi basquetbolístic, però que valia la pena, jo crec que ha valgut la pena, i rematem el capítol futbolístic dins de la tertúlia parlant del Girona i de l'Espanyol.
A RAC 1, tu diràs, amb Miquel Agú.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
Estàs preparat? A Vespa Velar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Velar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com.
Horitzontal, 22 lletres, revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Tu diràs amb Miquel Agut.
A dos quarts d'una, una mica de jungle, si us plau, puja Víctor, puja. De res, eh, Naveira?
No, va, moltes gràcies. Verano l'octubre a Barcelona, eh? Ja tinc l'entrada. Sí, sí, allà hi serem.
Aproves la jungla de Keep Moving, Carmona?
Boníssim. Si m'estiguessis veient, estic aquí, buent a la cadira.
Ara m'agrades. Aviam, t'ha agradat, Xavi Comelles? Bona nit, aquesta cançó.
Bona nit, m'ha agradat molt.
Sí, pots dir el contrari, eh? Sí, no hi ha problema.
No et portaré la contrària perquè m'ha agradat.
Perfecte, doncs endavant. El Xavi entra a l'estudi per explicar-nos com ha anat aquest partit del Girona, que s'ha imposat per 3-0 a l'Andorra. És el penúltim amistós abans de començar la Lliga. L'últim serà demà al Costa Brava, a Montilivi i a RAC1, contra la Lazio. I tot plegat, Xavi, quan encara estem pendents de l'oficialitat del fitxatge d'Artem Dovich, que no és jugador encara del Girona, però que ja és a Catalunya.
De moment estem fent F5, a la pàgina web del Girona, aviam si s'acaba fent oficial. De moment el que sí que sabem és que els seus futurs companys han fet els deures i el Girona continua invicta aquesta pretemporada després d'imposar-se a l'Andorra, com deies, per 3-0 amb gols de Justin Minsu i Manu Vallejo. Tots tres han arribat a la segona meitat. Un Manu Vallejo que ha completat els 90 minuts i ha deixat bones sensacions amb una assistència i un gol. Aquesta era la valoració en acabar el partit. Escoltem a Manu Vallejo.
Creo que hemos hecho un gran trabajo, nos sirve para ir sumando minutos. Mañana tenemos otro partido, tenemos gente, la plantilla pues es larga y está preparada para afrontar todos los partidos.
Mitchell ha apostat per un 11 inicial amb moltes cares joves, segurament pensant en el trofeu Costa Brava d'avui contra la Lazio del Tati Castellanos. Un Manu Vallejo que la temporada passada, recordem, va jugar cedit a l'Oviedo i que reconeix que està molt feliç a Girona i que està molt bé també amb els seus companys de moment. El davanter té clar per on passa el seu futur.
Mi cabeza está muy, muy focalizada en estar aquí. Me estoy encontrando muy bien, estoy muy a gusto, estoy muy feliz y el año pasado pues llegué casi a lo último, no hice pretemporada, no es excusa, pero bueno, fue complicado.
L'amistós contra l'Andorra s'ha jugat a porta tancada a la Vinya i ha servit per escalfar motors i amb un Girona que ha anat de menys a més. Els blanc i vermells han mostrat una versió més atrevida a la segona meitat, avançant les línies de pressió i generant problemes a la sortida de pilota de l'Andorra, que venia de jugar ahir contra l'Osca, precisament el rival inicial del Girona, però el conjunt aragonès, recordem, va dir que no disposava de suficients efectius per afrontar el partit amb garanties i l'enfrontament es va suspendre. Tot plegat el dia en què el Girona encara no ha fet el fitxatge oficial d'Artem Dobich, el davanter ucraïnès procedent del Dnipro. Això sí, ja és a Catalunya i ara la pregunta que ens podem fer tots és: i Dobich, pa quando?
Bé, aquesta és una pregunta que ens podrem fer les pròximes hores, jo crec. Espero que fins demà. Quin pai, un comell, és tu. A veure quan acaba arribant. De seguida truquem Jordi Gratacós, que és qui va fitxar com a director esportiu del Dnipro d'Ucraïna Dobich perquè jugués al Dnipro i ara es convertirà en jugador del Girona. Però abans, qui el té bastant apamat, quin jugador no té apamat, Jaume Naveira, és el nostre tertulià d'avui. Serà un bon fitxatge pel Girona?
Jo crec que sí, o sigui, cal veure l'adaptació. És un jugador de 26 anys, fa 1,90 m i ve de marcar 24 gols l'any passat a la Lliga Ucraïnesa en 30 partits, jugador que sobretot, si mirem els seus gols, doncs tenen com a denominador comú que al final són moltes vegades rematades a l'àrea petita, o sigui, és un jugador que realment el volem marcar bastants gols de cap, però vaja, no hem de pensar en ell com si fos el típic davanter tanc, sinó que és un jugador doncs, que lluny de l'àrea, combinant amb els seus companys, doncs, també és un jugador bastant correcte. Un jugador que a més llança molt bé els penals, i bé, doncs, un futbolista que té també bastant bona gambada, que pot anar bé a l'espai, en aquest sentit és una mica com el Tati també, que jo crec que és un jugador que en aquest sentit doncs, li donava bastants coses al Girona. I el que no hem vist tant, i que jo crec que sí que li demanarà Mitchell, però jo crec que és més per com jugava el Dnipro, que no per les seves virtuts, crec que és un jugador que Mitchell li demanarà que pressioni molt i que sigui un futbolista actiu en aquest sentit. Això el Dnipro potser no ho hem vist tant, però bé, perquè no sempre el Dnipro doncs, ha sigut un equip d'anar pressionant, almenys si mirem, vaig estar veient el partit de la prèvia de la Champions contra Panathinaikos i bé, doncs aquell dia el Dnipro, almenys o en aquests dos dies, no era un equip que anés tan a buscar l'equip rival.
Doncs mira, a banda d'aquesta anàlisi que ens ha fet el Jaume Naveira, demanem-li al Jordi Gratacós, que és qui el va incorporar al Dnipro quan era el director esportiu, què és el que es trobarà a l'afició de Montilivi quan vegi jugar Artem Dobich com a futbolista blanc i vermell. Hola Jordi, bona nit.
Hola, molt bona nit i una forta abraçada a tots.
Gràcies, igualment. Escolta'm, què li vas veure quan el vas fitxar?
Mira, al final nosaltres al Dnipro vam aconseguir doncs, tenir una xarxa d'observadors de tot el país i anàvem incorporant el jovent, el talent més jove de tot el país. I en aquest cas, Dobich, ell estava jugant a la seva ciutat, a Cherkasy, que era una ciutat petita del país, d'Ucrània, i nosaltres el vam incorporar bàsicament perquè amb 18 anys ja tenia un físic molt important per competir en el futbol adult, era un jugador que ja havia fet gols en el Cherkasy Dnipro i sincerament doncs, era una de les apostes per la posició de davanter centre. Quan el vam acollir al club, allà l'estructura és de la següent manera, que hi ha el primer equip, després hi ha el Dubel, i el Dubel és una espècie de sub-21 on també hi juguen els jugadors del primer equip, que es recuperen de lesions i que han d'agafar ritme per competir una altra vegada al màxim nivell. I la seva incorporació, si dic la veritat, li va costar una mica. Vull dir, sí que entrava en dinàmica d'entrenament amb el primer equip, però evidentment el primer equip ell tenia el tap de Kalinic, el davanter croat, que després va signar pel Milan, per l'Atlético de Madrid, i li va costar molt doncs, entrar en dinàmica de primer equip. Després va sortir a Moldòvia, va tenir dues experiències a Dinamarca, i sí que és cert que en la segona etapa aquí al Dnipro doncs, ha progressat molt, i crec que els últims dos anys doncs, ha fet un pas important a nivell de definició, a nivell de ser molt més fi en cada una de les seves accions tècniques, i la veritat és que estic molt content i satisfet, perquè els que són formadors de futbol, quan un jugador que tu has vist bàsicament venir de semiprofessional aconseguir un dels èxits com pot ser signar pel Girona, doncs al final és una satisfacció i un ego d'entrenador, director esportiu, doncs, que és molt agraïda.
Clar, ara has dit moltes coses molt interessants, però una que m'ha cridat l'atenció és que li va costar, com si hagués necessitat un període d'adaptació. A Girona hi ha un altre ucraïnès, que es diu Víctor Tsigankov, que gairebé des del primer dia ha fet molt bon paper. No sé si hem d'esperar-nos això, que si posem per cas Dovbik debuta contra la Reial Societat el dia 12 al Real Arena, ja estiguem veient un jugador que marqui les diferències, o si creus que li caldrà temps per poder-se adaptar al que li demani Mitchell?
Dovbik té moltíssimes qualitats. El que passa que també hem d'entendre que l'adaptació de jugadors de l'est a un futbol nou com és la Lliga, o a una de les 5 millors campionats, com pot ser la Lliga, el Calcio, la Bundesliga, la Premier League, la Lliga Francesa, no és tan fàcil per a aquests jugadors. Penso que l'adaptació que ha tingut Víctor Tsigankov firmant en el mercat d'hivern i tinguent rendiment ja des del primer dia, penso que és una excepcionalitat. Penso que hem de ser una mica curosos, hem de tenir calma, perquè al final vull explicar un concepte que penso que és el que al final és difícil l'adaptació d'aquests jugadors en un futbol nou. Ells ja són molt bons tècnicament, ells ja són molt bons físicament, a nivell mental són jugadors molt disciplinats i molt sacrificats pel col·lectiu. El que passa que hi ha una diferència important en la formació del jugador, que és que l'entesa del joc i la presa de decisions. Al final, cada acció tècnica ha de tenir un significat tàctic. Per exemple, un central, quan fa una conducció, doncs intenta buscar el rival per després crear un 2-1 pel pivot, per exemple. Val? Vull dir, totes les accions, conducció, dribbling, xut, finalització, Dovbik les té. El que jo voldria posar una mica en context és que el tema de l'adaptació, ell haurà d'entendre el perquè de cada acció tècnica. Vull dir, el significat tàctic de l'acció tècnica és una de les, penso jo, una de les coses més difícils en l'adaptació d'un nou futbol d'un jugador com ve un jugador de l'est. Víctor Tsigankov, ja et dic, per a mi ha estat la sorpresa en positiu i esperem que Dovbik també tingui aquest procés, però després hi ha molts exemples, per exemple el mateix Mudrik, que jo el vaig tenir al Dnipro, que ha firmat pel Chelsea, doncs li ha costat uns mesos, sí. Jo penso que ara amb Pochettino ja tindrà més rendiment, ja s'està mostrant més, però vull dir que hem de ser una mica curosos perquè al final el salt és molt gran, sobretot a nivell tàctic.
Escolta'm, et faig l'última, Jordi, que diguem-ne que és doble. Has parlat de les qualitats que té, has esbossat qualitats tècniques, has parlat d'un físic privilegiat també que sap fer servir. No sé si podríem veure un davanter que vulgui caure a les bandes, per exemple, que tingui presència en tot el front d'atac o que s'assenyeixi més aviat a l'àrea per la rematada. Tampoc no sé si davant de defenses tancades és un davanter amb recursos, i no sé si Dovbik és Dovbik, però si hi ha algun nom que et vingui al cap a l'hora de comparar-lo, perquè qui no l'hagi vist jugar i ens escolti pugui tenir una certa referència.
Mira, jo penso que el fa tan atractiu i tan... O sigui, tan molts clubs el volen, a Dovbik, perquè penso que ell aglutina dos perfils de davanter en un, vale? Jo, ell físicament és molt i molt fort en conducció i a l'espai, és molt difícil atrapar-lo, i si l'atrapes és difícil fer-lo caure i té bona definició, però que a més també té una molt bona definició en espais reduïts, a un o dos contactes, i a més té una altra qualitat que jo penso que és molt difícil de trobar en davanters. Ell pot jugar com a davanter referència, fixant el central i creant espais per jugadors de segona línia, però també pot jugar com a segon punta. Vull dir, ell és esquerrà, li agrada caure a banda dreta perquè automàticament amb el control orientat ja pot definir, pot xutar a porteria. Vull dir, té una sèrie de condicions que necessitaries dos davanters i ell les aglutina en un, vale? I si em preguntes com comparar-lo, a mi m'agrada molt comparar els jugadors perquè al final queda una idea clara. Jo penso que té coses de Haaland. Jo penso que té coses de Haaland i evidentment, bueno, és esquerrà, és potent, però, per exemple, Haaland li costa quan juga amb Julián Álvarez, per exemple. Jo penso que Dolphic no li costarà si juga amb un altre davanter. Vull dir que al final té coses molt bones que, de detalls de diferents davanters, que el fan, penso jo, un davanter únic, a més, amb 26 anys, de l'any 97, el que comentaves, no?, de Víctor Sigankov, que pot ajudar a l'adaptació, perquè els dos són del mateix any, de la mateixa generació. Penso que és un fitxatge molt interessant, Miquel, i penso que disfrutarem molt tots els que ens agrada aquest club que és el Girona.
Doncs vaja, ara mateix, si em veiessis, tinc un somriure que jo crec que no cap en aquest estudi. No sé si dir-li Erling Braut Dovvik ja, però vaja, ostres tu, ja en tenia bones referències, però escoltant-te sortiré de la ràdio avui al Núvol Quinton, anant cap al Maresme Lliure Tropical amb el Núvol Quinton. Jordi, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta nit. Mira, espera, que Naveira...
No, simplement per aportar sobre Dovvik, dic que a competició europea ell porta 6 gols en 11 partits, si sumem la conference de la temporada passada i la prèvia de Champions d'aquest any, i que és un jugador que té do de l'oportunitat perquè ell, en el seu debut amb la selecció d'Ucraïna, va marcar el gol que va classificar a Ucraïna a quarts de final de l'Eurocopa. O sigui que és,
contra Suècia?
Sí, jo crec que és un jugador que després ja ho veurem, eh? O sigui, al final adaptar-se a un nou club sempre porta un procés. I, per exemple, si comparem amb el Tati, jo crec que fins als últims 2 mesos de temporada no vam veure realment el seu millor nivell, no? Però vaja, un jugador que em fa l'efecte que està preparat per fer un salt a una lliga millor, sense cap mena de dubte.
I penso que el disfrutarem molt també a nivell de seleccions, quan el veiem jugar el que deies ara, no?, a nivell internacional, perquè al final Ucrània està juntant jugadors de talent. Hi ha Malinovski, hi ha Zinchenko, hi ha Mudrik, hi ha Sudakov, hi ha Yarmolenko, hi ha Dolpik, vull dir que al final penso que és un futbol que cada vegada es mostra més a nivell europeu i penso que tindrem una sorpresa en positiu.
Doncs en tornarem a parlar segur, Jordi, de Dovvik, per poc bé que vagin les coses, i espero que puguem recuperar aquesta conversa tot sovint i que puguem cantar molts gols d'aquest ucraïnès quan se'n faci oficial el fitxatge pel Girona.
I que sàpigues que us segueixo sempre, us escolto sempre, i que tinc amics aquí a la tertúlia i els vull enviar una abraçada i una salutació cordial.
Doncs vaja, els amics que es donen per al·ludits segur. Gràcies, Jordi, una abraçada forta.
Gràcies, una abraçada, bona nit.
Bona nit, Carmona, amb Dovvik, de moment sense, però com el veus al Girona?
Pateixo una mica amb el tema de l'Oriol, francament.
Clar.
Perquè crec que era un jugador d'aquells que a vegades diem que és estructural, saps?
Uh-huh.
Que ho equilibra tot. Que independentment del sistema, de si jugues amb 4, amb 3, amb carrilers, amb no sé què, ell sempre estava ben posat, sempre treia una mica l'aigua del barco quan entrava una mica. I aquí sí que estic allà una mica, saps, amoïnat en veure què faran. Sé que ha estat provant a David López,
Aleix...
L'altre dia Mitchell va dir ens falta el pivot, el tema del pivot defensiu, no?
Uh-huh.
Però crec que és potser la peça aquesta que bueno, abans parlàvem una mica que li fa falta al Barça, no? Doncs de trobar el recanvi que es pugui acostar una mica al rendiment que va donar l'Oriol l'any passat, perquè per mi va ser potser el jugador més important del Girona.
I, bueno, Miquel, jo et plantejo una pregunta que, de fet, ja la vaig plantejar fa un temps aquí al Tu Diràs, i tu que segueixes molt el Girona i narres els seus partits, a veure què en penses. Sabent que el Girona, els últims anys, sempre li ha funcionat molt bé el sistema de tres centrals i que ara no té Oriol Romeu, i que Mitchell, doncs, en algun moment, per exemple, quan ell va arribar a la segona divisió, va tirar d'aquest sistema, canviat la seva idea inicial. Tu creus que el Girona en algun moment, si veu que en aquesta posició no té un perfil clar d'un jugador que s'assembli a Oriol Romeu, podria pensar en tornar a la defensa de 3?
Jo ho veig difícil. No m'hauria pensat a contestar preguntes en aquest programa si ho fem les més aviat.
S'han intercanviat els papers, eh?
Exacte. Però ja que hi som, jo veig difícil un sistema de 3 centrals, bàsicament perquè el Girona tampoc no té tants centrals. Centrals, diguem-ne, que top per mi és Santi Bueno, i David López, que va fer molt bona temporada i si es manté sense tantes lesions, és una incògnita també veure la continuïtat que pugui tenir Blin, el rendiment de Bernardo o de Juanpe, o sigui que jo no tinc tan clar que hi hagi 3 centrals, a banda que Mitchell va recórrer els 3 centrals perquè es va trobar amb una plantilla que tenia moltes restriccions. Aquesta la podran fer més al seu gust entre ell i Càrcel, i entenc que si el Girona acaba fitxant el que vol fitxar, tindrà del mig al cap en endavant jugadors de prou qualitat i de prou valor com per fer-lo jugar i, per tant, apostar més per un equip que de mig del camp en endavant ajunti Aleix i Angel, Tsigankov, Dovbik, si acaba fitxant, que fitxarà el qui jugui a la banda esquerra, i algú al mig fent les funcions una mica d'àncora que
Pablo no, Torre també, no?
Pablo Torre, clar, vull dir, o sigui, que clar, és que en són molts, potser tots no poden jugar alhora, però intentar fer-ho amb un 4-3-3 jo crec que és la manera com ell voldrà jugar. Després en defensa ja modificarà el dibuix, però i potser al camp del Barça o al camp del Madrid jugui amb 3 centrals o jugui amb 4 defenses i 2 laterals per banda, també pot ser. Però jo crec que si recorre serà en algun moment determinat, en un context puntual de partit, però que no serà una pauta, per dir-ho així, per molts partits, crec. Però vaja, ho veurem. Gràcies per la pregunta. Què et passa, Camí? Què et passa?
No, que fas respostes curtes.
Molt bé, doncs mira...
Acostumes.
Com jo.
Fins aquí la informació de l'Espanya. Ah, no, passa la sintonia, sisplau, va.
Amb Miquel Agú.
Tres quarts tocats d'una. Acabarem una mica més tard de la una, però vaja, no gaire més. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Aviam, fes intervencions curtes, sisplau, que anem malament de temps, eh? Escolta'm...
No ho sabia, quan presentes tu, aquestes coses passen.
Exacte, no, presenta't els altres i hem sobrats. Escolta'm, una cosa adreçada per tots els companys, per cert. L'Espanyol, molts fronts oberts. Dèiem ahir, i ja no és d'ahir, que és l'únic club de primera i segona divisió que no ha fitxat cap jugador. Avui jugava un amistós a Utrecht i l'ha perdut rotundament per 3-0, sense Sergi Darder. Ens has deixat escoltar Luis García al principi del programa dient que havia tingut unes molèsties que l'havien apartat de l'equip. Per on comencem?
Bé, doncs per aquesta derrota, cert que és pretemporada, més enllà dels resultats, les sensacions han estat molt, molt dolentes. A pocs dies de començar la Lliga contra l'Albacete, que serà diumenge que ve a les 7 de la tarda, el Carlos Belmonte. La notícia ha estat Sergi Darder, que inicialment doncs, no ens havien comunicat que tenia problemes físics, ha entrat a la convocatòria, ha viatjat als Països Baixos i després, sorprenentment, no ha jugat. Recordem que és un futbolista que vol marxar de l'Espanyol, és un futbolista que ha rebutjat ofertes, concretament 3, una de l'Aràbia Saudita, 2 del Mallorca, la darrera de 6 milions i mig. I veurem què passa, perquè el jugador no vol seguir, l'Espanyol sembla que li va prometre unes condicions per sortir i ara no s'estan complint, llavors el jugador està emprenyat i deduïem que la seva absència avui a l'11 titular, i de fet no ha tingut cap minut, doncs era per algun tema extraesportiu entre l'entrenador, entre el director esportiu i el jugador. Després ha sortit Luis García, que l'hem escoltat abans, i ha dit que ho ha confirmat que tenia problemes a l'esquena, és el que deies, Miquel, hi ha molts fronts oberts, no només el de Sergi Darder, també el de Braithwaite, que és una situació surrealista, un futbolista que se'n va sense avisar ningú de la concentració, després torna amb un jet privat i es gasta 12.000 euros per tornar a Marbella.
Sí, me'n recordo que vas fer els números del
sí,
viatge.
Sí, sí, no, 12.000, Déu-n'hi-do. I avui, doncs, ha jugat i ha estat el més actiu de tots. És a dir, no és un personatge una mica especial, Braithwaite, un futbolista que també vol marxar, i després caldrà obrir una altra carpeta, que és la de César Montes, que està de vacances perquè va jugar amb la seva selecció i va guanyar la Copa Or, i també ha de tornar. Quan torni, també és un jugador doncs, que, pel que sabem, no està per la labor de seguir a segona divisió. Tot això
mentrestant l'Espanyol ha de competir a segona, de començar bé, i en una situació, jo et diria, molt i molt i molt preocupant. Ha estat un mes sense director esportiu, s'han dilatat moltes gestions, no s'han tractat algunes d'elles, i evidentment Gara Garza s'ha trobat amb el panorama que s'ha trobat. Jo sóc molt, molt negatiu. No sé què passarà aquesta temporada, però la sensació és que mentre segueixi Chent al capdavant de l'Espanyol, això no millorarà.
Carai.
Sí, sí.
Però sembla com si fos Ràdio València, estiguis parlant de Peter Lim gairebé.
És que és el que passa. No, no. L'any passat ja ens la van intentar colar amb tot el tema de Raúl de Tomàs i ja ens van vendre la moto que tot aniria bé i que seria espectacular, i el resultat és el que és. Vens el teu millor futbolista fora de mercat per 8 milions més 3 en variables i després, amb el que costa aquesta plantilla, han anat cap a segona divisió. Per tant, si segueixen els mateixos gestors, segueixen prenent decisions i acostumen a fallar bastant, doncs el resultat acaba sent el que és.
De moment tenim un estiu mogut per l'Espanyol. Ara que el Joan està sent pessimista, deixeu-me preguntar-vos a la taula, i amb això acabarem la tertúlia, si ho sou o no, si veieu un Espanyol tan gris o no. Començo pel Carmona, que el tinc a la distància, perquè, és clar, tenint en compte això que ens explica en Joan, n'hi ha per estar preocupat.
Sí, jo li volia comentar en el Joan, que vam parlar molt l'any passat, no?, a l'agost, setembre, una mica de la pretemporada, no?, aquell moment, no?, esperant la sortida de RDT, que no va arribar mai, amb entrenador nou. Clar, aquest any les circumstàncies són diferents, però tenint en compte que queda encara pràcticament 20 dies, no?, o 20 i escaig dies per tancar el mercat, però ho veig molt, tot molt aturat, Joan, i no sé si marxa Darder, ha marxat el màxim golejador, l'altre gran golejador que vas tenir, no sé si li veus futur o no a l'entitat.
No sé, vaja,
jo no em preocupo tant com tu per l'Espanyol, segurament, no, Joan? Però...
Home, a mi m'hi va la feina, per tant, estaria bé que guanyessin,
no
tant.
Si també tens la sensació de que una mica o van molt ràpid després, o potser passa algo semblant a l'any passat, no ho sé.
La idea que tenen és esperar a l'última setmana, perquè hi haurà jugadors que ara estan fent pretemporada amb primers equips o estan a primera divisió, esperant ofertes d'equips de primera divisió, i ja saps perfectament que l'última setmana s'accelera tot. Per mi això és una mica arriscat, i de la mateixa manera que espera jugadors per venir, hi ha futbolistes que poden marxar, perquè hi ha equips que, doncs, les primeres jornades es posen nerviosos, aleshores van a buscar algun jugador de l'Espanyol. Per la informació que tenim, ni Darder continuarà, ni Braithwaite continuarà, ja ha marxat Joselu, i pot haver alguna sorpresa, com per exemple César Montes, i l'Espanyol no pot fitxar jugadors del seu nivell a segona divisió. Per què? Un, no té diners, i dos, no hi ha jugadors del seu nivell que vulguin jugar a segona. Per tant, el context és bastant complicat.
Algun comentari a la taula?
Bé, no, simplement que òbviament el clima està bastant més enrarit, em fa l'efecte que l'anterior vegada que l'Espanyol va baixar a segona divisió, perquè al final en aquell moment, doncs, l'Espanyol va aconseguir retenir a tots els seus jugadors i diríem que fins i tot a segona tenia millor plantilla que l'any anterior a primera.
Sí.
Cosa que ara no passarà. Sembla evident que l'Espanyol tindrà pitjor plantilla a segona que a primera, cosa que també és normal. Però no sé, realment jo crec que com s'ha gestionat tot durant l'estiu, el que deia el Joan, que Gara Garza, doncs, arriba tard, que... al final, doncs, el que cal de cara a un... aquesta situació d'estar a segona divisió, que és tenir una idea clara i que si has d'anar per jugadors de la categoria, doncs que ho tinguis treballat ja des de fa un temps, doncs això no ha passat, i per tant, doncs, no sé, jo crec que a més no ajuda tenir resultats i imatges com les d'avui, perquè al final, doncs, perds 3-0, l'Espanyol no ha fet un bon partit, i d'aquí una setmana té el debut a segona divisió amb l'Albacete, que l'any passat va fer una molt bona temporada, o sigui que jo
promoció d'ascens.
Sí, jo crec que bé, almenys la perspectiva no és del tot positiva. Potser amb el que passa l'última setmana de mercat, doncs l'Espanyol aconsegueix un parell o tres de jugadors que li puguin donar cert optimisme, però bé, és estrany, no?, que després de tot el que ha passat, doncs l'Espanyol no hagi fet moviments.
l'únic ni de primera ni de segona, que de moment no ha incorporat ningú. Espero que li donin feina amb en Camí, perquè si el veieu a la redacció, escolta'm tu, està allà assegut a la tombona amb una beguda de coloraines.
No, i a més que jo agafo les vacances al juny, precisament per estar el juliol i l'agost amb el mercat, que és una cosa que m'encanta. Però clar, és que no hi ha res, tu.
Clar, ara si ho haguessis sabut, t'hauries...
Clar, ara mateix estaria de vacances, no estaria...
Exacte. En fi, aviam com va la temporada. My Way, gràcies.
Bona nit.
Va, tanquem tertúlia, que encara tenim un parell de temes per davant, i farem salat, i a més, no és qüestió de tenir els tertulians fins a aquestes hores, que sé que són gent de bé, que a les 10 ja dormen.
No. Almenys el meu cas.
Marc Carmona, una forta aferrada i fins aviat.
Moltes gràcies, una abraçada al Brau i al Mercet, que hem fet alguna estoneta junts, que ara feia dies que no els veia.
I tant, Marc, i tant.
I de retruc també a l'altre Jaume, el Joan i el Miquel, que no se'n
van fer,
també.
Digues, perdona?
No, i que dic, i a tu i el Jaume i el Joan també, que no us enfadeu ara.
No.
Tranquil, no
tot farem. Ja, aviam si ara aquestes alçades de la pel·lícula ens haurem d'emprenyar, Carmona.
Vinga.
Va, una abraçada,
Marc.
Bona nit, Jaume Naveira.
Bona nit, gràcies.
Bona nit, Jaume Mercet.
Molt bona nit.
Descansa, Usman.
Espero, a veure si demà és l'hora o no, tampoc és l'hora.
Com diria en Comelles, Dembélé pa cuando. Gràcies, Marc.
Bona nit, Miquel.
A RAC 1, tu diràs, amb Miquel Agú. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost, a les 9, Via Lliure, amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost, a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Estàs preparat? A Vespa Valar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Valar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvalar.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tu diràs, amb Miquel Agú.
Ens acostem a la una, moment per marxar cap al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, el Mundial femení, en què aquesta matinada ja hi ha partits, n'hi ha més de vuitens, i en què el matí passat la selecció espanyola, amb una marcada presència blaugrana, ha aconseguit superar el rival que tenia al davant, Suïssa, i col·locar-se als quarts de final. Aviam on para l'Aleix Graell. Hola, Aleix, bona nit, bon dia per tu.
Hola, bona nit, bon dia.
Des d'on? Des d'Auckland? Des de Sydney una altra vegada? Des d'on?
Des d'Auckland. Ara mateix, assentat aquí al port d'Auckland, pot ser que de fons de les meves paraules escolteu algun vaixell o gabines.
Gabines,
eh? Més m'acabo de trobar.
Molt bé, doncs saluda-les de part nostra, els dius good morning de part nostra. A veure, Aleix, victòria contra Suïssa per un gol a 5 i gairebé ho faig fent polles.
Sí, a veure, ha sigut la millor versió de la selecció espanyola que hem vist fins ara en aquesta Copa del Món. 5 canvis a l'equip titular, Jorge Vila els ha inclòs i ha canviat així la dinàmica d'un equip que va perdre 0-4 contra el Japó. Actuació estel·lar d'Aitana de Bonmatí, 2 gols, assistències, ha tornat aquesta confiança a l'equip després de la desfeta. El paper de les jugadores del Barça en aquest torneig, però també ens ha deixat alguns adeus, i és que Noruega ahir va dir adeu a la competició, això vol dir que Engen també se'n va anar cap a casa. El Japó va batre 3-1 a les nòrdiques, seguiran una setmana més a Nova Zelanda les jugadores espanyoles, que ja esperen rival a quarts.
Un rival que sortirà del Països Baixos Sud-àfrica d'aquesta matinada que ve a les 4. Mentrestant, l'equip de Bilda, Aleix, que va aconseguir superar l'eliminatòria després de 4 intents.
Exacte, la selecció espanyola tenia entre cella i cella demostrar que tenien prou nivell per arribar lluny en aquest gran campionat. Recordem que eren fins ahir 4 eliminacions, una en un Mundial i 3 en Eurocopes, l'última ben recordada per bona part d'aquest equip, ja que va ser fa un any contra Anglaterra i en el temps de descompte. Parlant amb les jugadores, després del partit, transmetien aquest entusiasme i les ganes d'arribar lluny un cop s'han superat la barrera psicològica dels vuitens. Aitana Bonmatí, millor jugadora del partit i clau en el joc de l'equip, assegurava que tenien forces i que volien posar el partit allà on volia l'equip.
L'altre dia va ser un partit molt dur contra Japó.